És dijous i, per tant, a la Cala Ràdio ho tenim ja tot preparat per seure i donar pas al Files Aero. Imma Brull, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Estrenes cinematogràfiques, com es presenta esta setmana la cartellera?
Bueno, està bé perquè hi ha de tot una mica, n'hi ha d'intriga, n'hi ha d'acció, n'hi ha d'infantils, n'hi ha de divertides, una varietat ja.
Files Aero, els dijous, el Sempre amb tu. Variació pel que fa a les estrenes aquest cap de setmana a les sales cinematogràfiques. Trobem una mica de tot i per què comencem?
Doncs mira, comencem per Història d'una passió, una pel·lícula excepcional amb una poderosa interpretació de la Cynthia Nixon. És una pel·lícula qualificada entre drama i biogràfica que ens arriba amb una coproducció entre la Gran Bretanya i Bèlgica. Qui fou Emily Dickinson? Qui s'amaga detrás de la poetessa que va passar la major part de la seva vida a casa dels seus pares a Amherst, a Massachusetts? La mansió en la que va viure serveix de teló de fons en aquest retrat d'una dona gens convencional de la que se sap molt poca cosa. Nascuda el 1803, fou considerada una xiqueta amb molt de talent, però un trauma emocional la va obligar a deixar els seus estudis. A partir d'aquell moment es va retirar de la societat i va començar a escriure poemes. Malgrat la seva vida solitària, la seva obra transporta els seus lectors a un món molt apassionant. Història d'una passió.
I d'una passió a un món de drama, a un món de fantasia. Un monstruo que viene a verme.
¿Qué color sale?
¡Marrón!
¡Sí! A lo mejor si coges un lápiz.
Connor és un noi de 13 anys que a causa de l'assetjament escolar que pateix a l'escola, a més de la greu malaltia de sa mare, ha desenvolupat un món de fantasia al voltant de fades, follets i altres criatures meravelloses que li permet escapar de la seva rutina i superar així les seves pors.
Con un chico demasiado mayor para ser un niño.
A través de la finestra de la seva habitació, el protagonista pot veure un arbre que s'ha mantingut en peu des de fa milers d'anys. Uns minuts després de la mitjanit, Connor desperta i es troba un monstre a la finestra. Però no és el monstre que ell esperava, el del malson que té gairebé totes les nits des que la seva mare va començar el dur i inacabable tractament, no.
Lo sé todo sobre ti. Connor O'Mare.
Aquest monstre és una mica diferent i vol lo més perillós, la veritat.
No somos una pareja perfecta, pero sí hay algo que tenemos en común.
Podrà aquest increïble arbre que ha cobrat vida a la seva imaginació ajudar-lo a superar tots els seus problemes?
¿Qué quieres que destruya ahora?
Juan Antonio Bayona, de L'impossible i L'orfanato, és qui dirigeix aquest drama fantàstic basat en el llibre Un monstre en ve a veure, de l'escriptor Patrick Ness. Amb actors internacionals com Felicity Jones, de Spider-Man 2, Liam Neeson, que l'hem vist també a Mil maneres de mossegar la pols, Sigourney Weaver, de Exodus, Déus i Reis, la Geraldine Chaplin, que hem vist a L'orfanato, i el més jove actor, Connor Lewis McDowell, de Pa, Viatge a mai més. Un monstruo que viene a verme.
Claro que tienes miedo, pero podrás con ello. Por eso me llamaste.
Seguim ara amb un documental, un musical, que ens presenta Carlos Saura. Ell torna a explorar el món de la dansa en un recorregut visual i musical de la mà de Sara Baras, la Ari Malikian, Giovanni Solima i Miguel Ángel Berna, entre altres, explorant la fusió i la tradició de la poderosa dansa de la seva terra. La pel·lícula es titula Jota de Saura.
Música.
I tenim un drama titulat Maria i los demás, del director Nelly Reguera, amb la Bàrbara Leni, Julián Villagrán, Rocío León, Pablo Derqui. És una pel·lícula espanyola. Des de que va morir sa mare, quan ella només tenia 15 anys, Maria ha cuidat de son pare i dels seus germans. Responsable i controladora, sempre ha sigut el pilar de la família i se'n sent molt orgullosa. Per això, quan son pare s'enamora repentinament de la seva infermera i anuncia l'imminent compromís, Maria sent que la seva vida es desmunta. Amb 35 anys, és incapaç de trobar una parella estable. Veurà atrever-se a canviar el seu destí? Maria i los demás.
Des d'Itàlia ens arriba, des de la Gran Bretanya ens arriba una comèdia molt divertida que s'està vivint a la campiña italiana. És Viaje a Italia, algo de segundo. Steve i Robs emprenen una nova aventura. Hauran de viatjar a 6 llocs diferents d'Itàlia, a Ligúria, a la Toscana, a Roma, a Amalfi i, finalment, a Capri. En aquests llocs el que faran és disfrutar d'uns àpats molt suculents. Viaje a Itàlia, algo de segundo.
Seguim amb tot un drama que ens arriba en una coproducció Suècia-Polònia-Francesa.
Tenemos un nuevo alumno en clase. Bienvenido. Algunos ya conocéis a John. Si tiene algún problema para seguir el ritmo de las clases...
John és un adolescent que ha passat 2 anys en un reformatori. Torna a la casa familiar amb son pare per intentar reprendre la seva vida. Malgrat el seu passat, el jove no s'ha oblidat de la petita comunitat sueca en la que viu i la seva presència treurà a la llum lo pitjor dels seus habitants.
He recibido una petición de los alumnos con 270 firmas recogidas. Quieren que John se cambie a otro instituto.
Sentint-se a poc a poc abandonat pels seus antics amics i les persones que estima, John perd l'esperança. Una espiral de violència comença a prendre forma, deixant veure així la intransigència d'una societat que no està preparada a perdonar.
Què sentiste?
I John, incapaç de deixar enrere el passat, decideix enfrontar-se a ell. Después de esto, del director Magnus Bornholm. Més propostes, Imma. Entenem ara d'un drama cap a on tirem.
Ara, doncs, la proposta és una pel·lícula infantil d'acció i animació i aventures dirigida per Rémi Chailler. És una pel·lícula feta a França i Dinamarca i el seu títol és El techo del mundo. Es tracta del llarg viatge de Sasha al Pol Nord. Al 1882, a Sant Petersburg, Sasha, una joveneta de l'aristocràcia russa, ha estat sempre molt fascinada per la vida aventurera del seu avi, Olukin. Ell és un explorador famós, va fer construir un magnífic vaixell, el Davai, que no ha tornat de la seva darrera expedició a la conquista del Pol Nord. Sasha decideix emprendre el viatge cap al Gran Nord seguint la pista del seu avi per tal de recuperar aquest famós vaixell. La pel·lícula infantil de la setmana, doncs, és El techo del mundo.
Més pel·lícules, més propostes aquesta setmana en estrena.
Thank you. El cliente al que represento tiene una oferta para usted. Cada muerte deberá parecer un accidente. Creo que es su especialidad.
Ja heu sentit, aquest és l'argument d'aquesta proposta, d'aquesta pel·lícula titulada Mechanic Resurrection. Cada mort, cada assassinat impossible ha de semblar un accident. Arthur Bishop pensava que havia deixat enrere el seu passat com a assassí fins que el seu més temible enemic segresta la mort de la seva vida. Ara es veu forçat a viatjar per tot el món per fer el que millor sap fer. Assassinats impossibles que semblin accidents.
Toda la vida preparando accidentes. Puedo ayudarte a vivir.
Amb Tommy Lee Jones, Jessica Alba i Jason Statham.
Quiero ayudarte a evitar un accidente.
¿Qué has pensado?
Tendrás que morir.
Nunca imaginé que morir pudiera ser tan estimulante.
I tenim La fiesta de les salchichas. És una pel·lícula d'animació, aventures, tota una comèdia, dirigida per Conrad Vernon i Greg Tiernan, dels guionistes de Super Salidos i Super Fumados.
Mira qué bollitas tan ricas para rellenar con mi salchicha.
Ya, más quisieras. ¿Alguna voluntaria en el paquete para dejarse rellenar por Carl, chicas, eh?
Els creadors també de La juerga hasta el fin i Malditos vecinos ens presenten ara aquesta pel·lícula en la qual les els protagonistes són els aliments.
Han elegido juntos.
Porque estamos hechos el uno para el otro. Sé que va contra la regla.
Un grup d'ells, després de sortir del supermercat, pensen que estan a punt d'arribar al paradís, però aviat començaran una recerca guiats per una salchicha per descobrir tota la veritat del que hi ha més enllà de les lleixes d'una tenda.
¿Pero qué cojones?
Los dioses nos darán por el culo.
¡Maldita hija puta!
La fiesta de las salchichas és la primera pel·lícula, atenció, és d'animació però per a adults, feta completament per ordinador, que en la seva versió original compta amb les veus dels més destacats comedians del panorama nord-americà. Entre ells destaquem a la Salma Hayek. Està dirigida, com hem dit, per Conrad Vernon, de Rec 2, Monstruos contra Alienígenas, de Madagascar 3, i també dirigida per Greg Tiernan.
Tampoco ha sido...
Solo la puntita, diu.
Dios, si hablábamos de un superpollazo.
Estava mirant ara lo cartell i semblen dits en un ull pintat, no?
Sí, sí, són dibuixets molt curiosos.
Molt simpàtics. Res a veure la salchipapa, la Letícia.
No.
Acabad con ellos.
La darrera proposta que tenim avui se'n diu Oleg i les rares artes. Es tracta d'un documental del director Andrés Duque, un documental que ens arriba des d'Espanya. Qui és aquest home que sembla extret d'un conte de Gogol? El legendari Oleg Nikolaevich, un enigmàtic i colpidor protagonista d'aquesta pel·lícula del director, com dèiem, Andrés Duque, mogut per la música que el pianista va compondre per a una pel·lícula de Kira Muratova. Duque és el primer estranger a guanyar-se la confiança del sempre actiu i excèntric rus de 89 anys. Alguns apunts biogràfics. Oleg Nikolaevich, 1927. Va ser un xiquet prodigi que va tocar el piano per Stalin. Va assistir al Conservatori de Leningrad i al llarg de la seva carrera ha escrit música principalment per a teatre i per al cinema. A Rússia és admirat per la seva música i la seva forma de tocar, però també per la seva singular i excèntrica personalitat. Els seus 89 anys, Karawakchuk, segueixen una figura controvertida i desconcertant de la cultura russa. Aquesta pel·lícula d'Andrés Duque ha estat un regal per a l'espectador, un regal d'un vell artista que, allunyat de tota convenció social, es vol reconciliar amb el món i ens transporta lluny de la seva realitat a través de les seves paraules, els seus gestos i la seva interpretació al piano, a un món on les pertorbadores dissonàncies són portadores d'una alliberadora tendresa. Oleg y las raras artes. Un documental español que s'estrena també aquesta setmana. Aquestes són les propostes. Quantes pel·lícules en total?
Jo, si no m'equivoco, n'hem dit 10, eh?
10 propostes, 10 pel·lícules, que per acabar ja, si et sembla, anem repassant-les.
Doncs mira, hem començat parlant de La història d'una passió, aquesta pel·lícula biogràfica, una pel·lícula excepcional amb la poderosa interpretació de la Cynthia Nixon en el paper d'aquesta poetessa, la Emily Dickinson.
Una de les que més m'ha impactat ha estat aquest xiquet, aquest monstruo que viene a verme, on el protagonista és Connor i el que vol sàpiga el monstre, la veritat.
Tenim també aquest documental, aquest musical, dirigit per Carlos Saura. El seu títol és J. de Saura, destacant també la participació en aquesta pel·lícula de la Sara Varas.
Una altra proposta que ens arriba d'Espanya, un drama de Nelly Reguera, Maria i los demás.
Una divertidíssima comèdia, ens diuen, és aquest Viaje a Itàlia, Algo de Segundo, amb Steve Coogan i Rob Brydon. Doncs una pel·lícula molt divertida per passar una bona estona.
Un drama protagonitzat per John, aquest adolescent que surt del reformatori després d'esto.
La pel·lícula infantil de la setmana, sens dubte, és El techo del mundo. Pel·lícula, esta sí, infantil.
Acció thriller de la mà de Dennis Gansel amb la Jessica Alba i Tommy Lee Jones, Mechanic Resurrection.
I la pel·lícula d'animació per a adults és, en aquest cas, La fiesta de las salchichas. Recordem, és la primera que s'ha fet completament en ordinador.
I per acabar, un documental ens arriba d'Espanya sota la direcció d'Andrés Duque, com ens deia, tot un regal. Oleg i les rares artes. Doncs ja ho tenim tot preparat pel que fa a les principals sales. Només falta que ens animéssim, Ima.
Sí, sí, i n'hi ha, com diuen, aquells para gustos colores, no? N'hi ha per a tots els gustos esta setmana.
Aquestes són les estrenes que avui hem comentat, que avui us hem explicat al Fila Zero, al Sempre amb tu.